escena en secuencia.
Hola, Òscar, bona nit.
Bona nit, Montse, què tal? Com va el programa d'avui?
Bé, bé, doncs molt bé, ja el penúltim programa. Ja se'ns està acabant la temporada.
Sembla mentida, acabem ja, eh? Sembla que fos ahir que vam començar.
Exacte. De què ens parlaràs avui, Òscar?
Doncs mira, avui relacionarem, com sempre, teatre i cinema, però ho farem a partir d'un espai que sempre ha donat molt joc a l'hora d'explicar històries, sobretot en un escenari que és el jutjat. I, a més, utilitzarem algú com a fil conductor que representa molt bé aquest grup de dramaturgs contemporanis que han tingut una trajectòria d'èxit tant a teatre com a cinema, i que és l'Aaron Sorkin. Ell encaixa molt bé en aquesta secció d'avui, ja que gran part de la seva família, a més, Montse, exerceix l'advocacia, i això ha impregnat moltíssim la seva obra, tant com a dramaturg com a guionista de cinema. El coneixerem pel guió de pel·lícules com Moneyball, La guerra de Charlie Wilson o La xarxa social, pel·lícula per la qual va guanyar l'Oscar al millor guió adaptat, però també per aquestes altres.
Santiago era un marine de muy bajo nivel. Iba a ser trasladado...
Eso no es lo que ha dicho. Ha dicho que iba a ser trasladado porque corría un grave peligro.
Es cierto, pero...
Ha dicho corría peligro y yo un grave peligro y usted lo ha ido...
Recuerdo lo que he dicho.
Puedo hacer que el taquígrafo le vuelva a leerla.
¡Ya sé lo que he dicho! No hace falta que me lo lean otra vez como si fuera un niño
de... ¿Por qué las dos órdenes? ¿Coronel?
A veces los hombres resuelven los asuntos por su cuenta.
No, señor. Ha dicho hace un momento que sus hombres no resuelven los asuntos por su cuenta. Cumplen órdenes o la gente muere. Así que Santiago no debía de correr peligro, ¿verdad, coronel?
Insolente enano bastardo.
Señoría, quisiera pedir un receso.
Quisiera obtener una respuesta, señor juez.
El tribunal esperará una respuesta.
Si el teniente Kendrick dio la orden de que no se debía tocar a Santiago, ¿por qué había de trasladarle?
El tall que acabem d'escoltar és de la pel·lícula A Few Good Men, Alguns homes bons, d'en Rob Reiner, de 1992, en guió d'Aaron Sorkin, que ve a ser una adaptació d'una de les seves primeres obres de teatre amb un èxit més que notable. Precisament l'obra va estar inspirada en una conversa que va tenir amb la seva germana, que, com hem dit, és advocada, que estava destinada a Guantánamo i havia de defensar un parell de marines que gairebé maten a un company per fer-li una novetada que havia ordenat un superior. Aparentment pot semblar la típica pel·lícula de Hollywood amb Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, de protagonistes, però el guió és excel·lent i planteja una història més que interessant, Montse. En aquesta es veu molt bé una característica molt pròpia d'aquestes obres i pel·lícules que podríem anomenar judicials, i és que no es planteja un debat simplement legal, sinó més aviat es planteja una lluita o els dubtes morals o existencials de diferents personatges. Per exemple, en aquest cas, la reflexió seria si un soldat ha d'obeir sempre un superior o bé ha de prioritzar fer el bé per sobre d'això. I aquesta idea potser l'hauríem d'aplicar a qualsevol àmbit, no? I seguim amb judicis, teatre i cinema d'Aaron Sorkin.
¿Cuántos años tenías cuando te regalaron tu primera escopeta, Atticus?
13 o 14. Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio. Me advirtió que no debía apuntar nunca contra nada de la casa y solo me dejaba disparar en el huerto contra latas vacías. Pero considerando que tarde o temprano me vencería un día la tentación de tirar a los pájaros, dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, si les daba. Pero que no olvidase que matar un ruiseñor era un grave pecado.
¿Por qué?
Pues supongo que porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos el oído.
Aaron Sorkin, al 2018, adapta al teatre la novel·la de Harper Lee To Kill a Mockingbird, Matar un rossinyol, i per aquesta serà nominat a 9 premis Tony. La novel·la ja va ser adaptada al cinema per Robert Mulligan el 1962, que correspon amb el tall que acabem d'escoltar d'aquesta pel·lícula. Per cert, protagonitzada per Gregory Peck i amb unes crítiques excel·lents. La història ens mostra la societat estadounidenca del sud a principis dels anys 30, on el racisme es troba arrelat superprofundament a tota aquesta zona. I com un advocat ha de lluitar contra això pel fet de defensar un home negre acusat de violació. El film és un exemple molt clar de tres característiques que trobem comunes a tot el teatre judicial i cinema judicial. Primera, tenim sempre un acusat que no té capacitat per a defensar-se i que tothom dona per fet que és culpable. Segona característica comuna, un advocat que per assumir la defensa no només haurà de preparar bé un judici, sinó que d'alguna manera ha de desafiar l'ordre establert, no? La societat sempre anirà en contra d'ell. I tercera, el cas sempre planteja un dubte raonable, o com diuen en aquesta altra obra mítica relacionada amb judicis, 12 homes sense pietat, no? El dubte raonable sempre és present. I acabem per la pel·lícula que avui en dia coneixem més a l'Aaron Sorkin, o que l'ha fet posar més de moda, i que li ha valgut unes quantes nominacions a l'Oscar d'enguany.
Queremos insistir en que iremos a Chicago pacíficamente, tanto si nos conceden ese permiso esta noche, como si no.
Iremos a Chicago en son de paz,
para parar la guerra.
Ahora es allí donde tenemos que estar.
Hemos pasado una década oyendo a esos rebeldes sin oficio decirnos cómo librar una guerra. Así que van a pasarse la treintena en una prisión federal, ni un día menos.
Muchos me dicen, oye, Abby, ¿no os preocupa nada que la poli se descontrole?
Doncs parlem del judici del 7 de Chicago, pel·lícula actualment de moda, on a partir de fets reals ens explica la història d'uns manifestants contra la guerra del Vietnam que van ser acusats de conspiració el 1968. Un cop més, gran part de la pel·lícula transcorre en un jutjat. Cal assenyalar que és la primera pel·lícula on Aaron Sorkin no només fa de guionista, sinó que és també el director. I no seria d'estranyar, Montse, que ben aviat la veiem en algun teatre, sobretot de Broadway i més endavant d'altres.
Jo sí que sé que la peli la podem veure en una d'aquestes plataformes que no fem mai publicitat.
Ah, exactament, exactament.
La podem veure.
Però que al final ja veuràs que ens acabaran subvencionant, de tant que les anomenem.
Bueno, ho esperarem per veure la versió teatral.
Que segur, també. Segur que sí, tant de bo, tant de bo. I un any més tard del cas del 7 de Chicago, el 1969, sortia una cançó dels Creedence Clearwater Revival anomenada Fortunate Son, i que té molt a veure amb aquesta pel·lícula, cançó representativa del moment antibel·licista de la guerra del Vietnam i que fa una crítica d'aquells fills de rics que casualment mai van a la guerra.
Doncs, Òscar, moltes gràcies a aquesta explicació que ens has fet del cinema i el teatre judicial. Jo m'he apuntat a aquesta versió que faran a Broadway, a veure si és veritat, i la podem veure ben aviat. Gràcies, Òscar.
Molt bé, Montse, com sempre, un plaer. Fins una altra. Bona nit.
Bona nit.